Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Em sento innocent perquè sé que no l'ha matat. Em sento culpable per haver-lo enterrat, per no haver dit res durant tots aquells anys.
¿Por qué alguien que cuenta la verdad necesita 7 declaraciones para hacerlo?
No he tingut por de res perquè és que no hi ha res de què tenir por.
Si aquí estem tots reunits i vostès han dedicat 8 dies de la seva vida a fer allò que mai haguessin pensat que farien, que és jutjar amb un seu conciutadà, és degut a l'existència de la casualitat.
Igual estava passant un mal moment aquesta persona i va tenir aquesta idea, mala idea que va tenir. I si no va ser ell, doncs ell hi va estar embolicat amb l'assassinat, bàsicament pels diners.
Una colla d'amics, un senyor que va amb una pala i no sé què i no sé quantos, pim-pam, culpable. Passa és que no és ben d'així.
El jurat, capítol 10.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Els jurats han de decidir si l'acusat és culpable de matar José Fuentes Cantano el 24 de desembre de 1996. Ho han de determinar a partir de tot el que han viscut i escoltat durant les més de 40 hores que ha durat el judici. L'encobriment es dona per fet, perquè l'acusat ha reconegut que va enterrar la víctima i el seu advocat defensor ha demanat la condemna per aquest delicte. En aquest capítol escoltarem els jurats, coneixerem els seus pensaments i reflexions. Tot el que passarà dins de la sala de deliberacions recordarà molt el clàssic 12 homes sense pietat. Els jurats hauran de posar llum a la foscor. Comencem.
Usted, el de la ventana. Vamos a empezar.
Oh, disculpe.
Bien, señores. Ante todo quiero decirles que pueden organizar esto como a ustedes les parezca, ya que yo no impondré ninguna regla. Si quieren, podemos discutirlo ahora y votarlo, aunque claro está, no es la única forma. También podemos votar sin más.
Suele hacerse una votación preliminar.
Sí, votemos y así podremos largarnos de aquí. Ajá. Entonces, todos sabemos que tenemos un caso de homicidio en primer grado y si consideramos culpable al acusado, le enviaremos a la silla eléctrica. Es ineludible, según el juez.
Sí, lo sabemos.
Expongamos nuestra opinión.
Eso es lo justo.
Bien, ¿hay alguien que no quiera votar?
No.
En cualquier caso, deben recordar que el resultado debe alcanzarse por unanimidad. Así es la ley. ¿Están todos listos? Los que le consideren culpable, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 11 han votado culpable. ¿Alguno vota inocente? 1. Muy bien. 11 culpable y 1 inocente. En fin, es un comienzo.
Hay que fastidiarse. Siempre tiene que haber uno.
12 homes sense pietat passa als Estats Units. I allà els jurats populars funcionen diferent. Però la pel·lícula plana com un presagi sobre les deliberacions del cas Fitó. El magistrat president, Adolfo García, l'esmenta quan es dirigeix als jurats abans que es tanquin a deliberar.
Tengan ustedes en cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, no sé si han visto alguna película, El efecto 12 hombres sin piedad o alguna película así, son 12 los jurados y se exige unanimidad. Es decir, hasta que no hay unanimidad a favor o en contra del acusado, de allí no se va nadie. Aquí el régimen es bastante menos severo, ¿eh? Cuando ustedes votan un hecho desfavorable, por ejemplo, el hecho del homicidio, el hecho primero, si ustedes llegan a la conclusión por 9-0 de que sí, fantástico. 8-1, que sí, también. 7-2, también cabe, 7-2. Lo que no cabe es el 6-3. Tienen que seguir deliberando y alguien se tiene que mover de sitio. El 6-3 no cabe. El 5-4 tampoco cabe.
Bueno, ¿y ahora qué pasa?
¿Tendremos que hablar?
Siempre la misma historia.
Así que inocente, ¿eh?
No lo sé.
Usted estaba en la sala y oyó lo mismo que nosotros. Está claro que el chico es un asesino peligroso.
Tiene 18 años.
Ya no es ningún crío. le dio una puñalada a su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de una docena de formas. ¿Quiere que se las enumere?
No. Entonces, ¿qué quiere? Solo que hablemos.
Una escena similar es repeteix a l'inici de les deliberacions del cas Fitó. Diem similar perquè no tot serà igual. El Joan, el jurat que és publicista, actua com el Henry Fonda del cinema o el José María Rodero de la pel·lícula de televisió espanyola, que demana dialogar.
Jo recordava molt la pel·lícula que hi havia un cas d'un clàssic que d'entrada va dir és culpable. I un tenia que anar al futbol, l'altre havia d'un partit de bàsquet, l'altre tenia que anar a sopar amb la dona i van dir, bueno, això ho hem d'estim pim-pam i al carrer. I clar, tenia aquesta pel·lícula molt ficada al cap. No pots entrar en una història d'aquestes, en un judici popular, si ja entres amb la predisposició de dir no sé res de res, però aquest tio és culpable. Vaja, el meu punt de vista, que és el que a mi em crispava, era que no hi havia arguments. O sigui, és això o és això? Però perquè és així.
Els jurats del cas Fitó deliberen sobre el punt 1 de l'objecte del veredicte.
En la mañana del día 24 del 12 del 96, el acusado, Josep Blázquez Martínez, mayor de edad y sin antecedentes penales, se desplazó con José Fuentes Cantano por la carretera de San Feliu de Guíxols a Palamós a un paraje boscoso, sito en las cercanías de Cap Roig, y con la intención de acabar con su vida, le causó con un arma blanca 8 heridas penetrantes en el hemitórax derecho y una herida penetrante en el seno maxilar derecho, ocasionándole así la muerte.
Els jurats debaten.
El màxim acord que arribem és que és còmplice, perquè ell mateix ho ha dit i tal, pues val. El que no estem d'acord és en el... si ha sigut ell el que ha clavat el ganivet, que d'això va tot, no? El judici va d'això, de saber si ell ha clavat el ganivet o no, i a veure si està demostrat o no està demostrat.
Sabem qui era el que el va enterrar, i això ens va ser molt fàcil. Ell es va declarar que l'havia enterrat, per tant, facilíssim. Ara, qui va matar?
La tercera persona qui la posa aquí sobre d'allò és l'acusat, no? Que diu, és que va ser una altra persona qui va cometre... I a mi em va amenaçar perquè jo em desfés
del parada... I llavors el problema és perquè no s'ha trobat aquesta tercera persona.
Però em refereixo que aquesta tercera persona apareix perquè és la versió que dona l'acusat. Si no, de quina tercera persona estaríem parlant, saps què vull dir?
Ni per de la policia...
Bueno, vull dir que, perquè la policia només apunta cap aquí, no? Cap a aquesta direcció, no? La investigació... cap a aquest home, és l'únic que s'ha, no, que es va poder incriminar, no, per, sí, aquest, sí, per aquest cas, no, per aquest homicidi.
Sí, clar.
No cap altra més persona. No?
Hi ha una tercera, hipotèticament una tercera persona, que no sabem qui és i ni si existeix, que aquest és el beneficiari màxim de tot l'embolic.
La pala també és motiu de debat. L'acusat ha dit que l'havia comprada el mateix dia del crim per enterrar Fuentes Cantano, però ja sabeu que apareix un albarà que indica que la va comprar el dia abans.
De tot aquest quadre, agafem la pala i trobem-la. Què ens queda? És que al final què ens queda? Vull dir, la dubte és perquè va anar a comprar, perquè hi havia un albarà que va anar a comprar la pala. Però si aquest senyor, quan es va declarar que l'havien d'enterrar, no hi hagués hagut aquest albarà, possiblement hagués dit, jo he agafat la pala del meu pare i l'he enterrat. Bueno, no sabria què dir.
No, home, però jo aquí discrepo, no era l'únic indici que hi havia.
Els Mossos van aconseguir una factura de que aquest home havia anat a comprar una pala, no? Això vol dir que aquest home estava preparant l'assassinat, que era premeditat, no? Clar, jo em creia més el relat del fiscal, de que ho havia estat preparant, perquè igual, no sé, si algú vol matar algú i no ho ha fet mai i tal, podria dir que... però també és dur, no?, pensar això, que va pensant allà en què necessites.
Clar, una manera de saber si ens deia o no feia mentides, si ho havia fet, si era aquella pala, perquè sempre pot anar-hi un allà, un mosso d'esquadra, però dir-li, fes un forat a aquestes mides, a veure si tardem això o no tardem això. Jo crec que fer un forat amb una pala a la muntanya, en aquest cas les Gavarres, és molt complicat, té que ser molt complicat. Jo no l'he pas provat mai, però és que sí que he tingut la pala a les mans i he fet forats, però he agafat un tràmac, he agafat un pic, vale? però directament només amb una pala, que algú ho provi. Fer un forat a la sorra a la platja no hagués patit gaire, però en un lloc que hi ha rocs, terra dura i arrels, que ho provi. Una pala de punta, un pic i un tràmac i hores.
I força.
I força. La plana serviria, sí, per treure la terra si l'has arrencat amb un altre, sí, amb un altre, amb un pic, sí, o un tràmac.
En alguns moments el debat va més enllà dels fets en si.
Diu que sent uns crits que es barallen. Que li pregunten si ha vist mai l'assassí i diu que no.
És cert que un innocent a la presó, ostres, no? Ens fa molt mal pensar que pot haver-hi, però també que un culpable al carrer també pot tornar a fer, si ja ho ha fet un cop, ho pot tornar a fer. També hem de tenir aquesta concepció de que això, que també és un perill tenir un culpable al carrer, perquè també es pot tornar a repetir el que ja ha fet.
Discrepo, Et discrepo una mica, me deixes discrepar. Gersos al carrer i per el motiu que sigui et diuen que ets culpable de no sé què, que, i tu has estat aquí, que no ets de res, no? Hòstia, tens que sentir molt malament. Són dies de la teva vida i que et tinguin allà tancat, eh? Perds dies de la vida. Si una persona dintre d'una presó perd dies de vida.
No, clar, sí, sí.
Clarament. Vull dir, dies de vida vol dir la llibertat que tenim. Per això és tan preuada la llibertat. Per tant, està tancat perquè sí...
Clar, aquí sí, també, ara pensa... També. Jo estic una mica
amb la vida que tenia.
Amb l'Àngel. Clar, jo estic amb l'Àngel. Clar, una persona que no suposi que hagi estat l'assassí, pensar que ha estat absolt, significa que el que ha fet no ha pagat per això. I que, per tant, jo he fet de la meva, ho he fet molt bé, o sigui, la seva lectura podria ser, jo he fet molt bé, he convençut a tothom i jo visc la meva vida. M'he aprofitat d'aquella persona, li he tret una vida, si fos el cas, li he tret una vida i no m'importa res a la seva família.
Quan han començat a deliberar, eren les 5 de la tarda del dilluns 18 de desembre del 2007. S'han fet les 9 del vespre i no hi ha veredicte. Passarà el que prèviament els ha advertit el magistrat president.
Si hoy a las 8:30, 9, cuando les he dicho, no estuviera todavía el objeto del veredicto elaborado, no tuvieran ustedes todavía un veredicto, marcharían al hotel todos, sin radio, sin tele, sin móvil, es decir, no se pueden ustedes comunicar. Cenarían todos juntos, por supuesto, pasarían la noche cada cual en su habitación y al día siguiente vuelta a empezar, vuelta a seguir deliberando. Así pues hasta que ustedes tengan una decisión.
Vamos a ir a dormir al hotel.
Incomunicats.
Incomunicats, total. I a la tele de l'hotel, sí, es podia veure, però el canal que havia no havia notícia, no havia informació ni
telèfon, hi havia el de l'hotel, no el podies fer servir, perquè per centraleta i tot comunicaven.
No havia canals estrangers, i si recordo d'això. I si trucaves, el telèfon era per a la centraleta, perquè pujés alguna cosa, però no...
I no podíem sopar junts.
No, vam sopar sols.
Al restaurant, però un aquí, un allà, un allà...
Separats.
Cadascú amb les seves, no?
Sí, com una separació, com un examen, que fan un examen i te deixen un sí o un no. Doncs així estava, per no copiar.
Sí, hi havia una parella de Mossos d'Esquadra tota la nit allà.
A l'entrada a la porta de l'hotel.
Bueno, perquè ningú pogués sortir de l'hotel, ningú pogués entrar, que pogués interactuar amb els membres del jurat i pogués influenciar, no?
L'endemà, els jurats hi tornen, però amb un canvi d'última hora.
Jo tenia una operació prevista ja pel dimarts següent, no?, de la següent setmana a la que va començar el judici. Jo això ja ho vaig comunicar al tribunal i em van dir que no hi havia cap problema perquè no creien que s'allargués tant el judici i en cas que això succeís, doncs ja em passaria a substituir una de les persones suplents, i com així va ser, que va ser la Dolors la que va substituir-me. Era una operació de la vista i m'operaven el dimarts i el dijous. Sí, era una cosa que era inajornable.
Un dels suplents entra en joc. La Dolors substitueix l'Àngel i haurà de votar. La Dolors no sap què pensar sobre l'acusat.
El que sí que és cert és que a l'hora de deliberar, a nivell de Tribunal Popular, persones ciutadanes normals, tenia el perfil tan planer aquest senyor, costava molt definir si quin vot t'inclinaves cap a una banda o l'altra, perquè si aquesta personalitat hagués estat una mica més expressiu, aquests dubtes que teníem hagués estat més fàcil. Però com que era tan lineal, tan... és que no sabies quins sentiments.
Les hores passen i no s'aconsegueixen les majories necessàries per arribar a un veredicte.
Durant el debat tothom va mantenir la mateixa posició. Hi havia el grup del sí i els del no. El que passa, clar, no... ens van triar per posar-nos d'acord, saps? I no hi havia manera. Clar, els que diuen que no volen posar algú a la presó, si no estan 100% convençuts. I els que diuen que sí, pues, que aquest home el que ha fet, i hi ha una víctima, una persona que podia viure la seva vida i que s'ha creuat amb aquesta persona i pues, s'ha acabat la seva vida i que ho ha de pagar i ha d'haver un... que s'ha de menjar això i que, clar, això és el... Sí, el no, no? Més o menys dels arguments. El problema que teníem és que no hi havia la prova concloent. També ho discutíem, això, clar, és que això normalment no hi és que sempre ens hem de basar per indicis perquè, clar, és molt fàcil trobar el ganivet, no?, amb l'ADN o el que sigui. És molt fàcil i, clar, llavors sí que ho tens clar, no?
Recapitulem el cas perquè ens situem millor. Lídia Oriol, sisplau.
En aquest cas hi ha tres dates claus. La primera és el 24 de desembre del 1996, quan va desaparèixer José Fuentes Cantano, un cambrer de Platja d'Aro de 41 anys. La segona és l'octubre del 1999, quan un boletaire va descobrir un esquelet enterrat en un bosc de fitó al cor de les Gavarres. Els forenses van identificar l'individu per una placa metàl·lica que portava a la cama. Era Fuentes Cantano. Pels forats que hi havia a la seva caçadora, els metges van concloure que el van apunyalar 8 vegades. En aquell moment, la policia va tornar a interrogar l'entorn de la víctima. Entre les persones investigades hi havia el subhastador Josep Blázquez, que tenia tractes amb Fuentes Cantano. En aquell moment, Blázquez va explicar que no es veia amb el cambrer de Platja d'Aro des d'un mes abans de la seva desaparició. I la tercera data clau és el 2001, quan Blázquez va a la policia i canvia la seva versió. Diu que va veure Fuentes Cantano el mateix dia que va desaparèixer. Pocs dies després declara voluntàriament davant del jutjat d'instrucció i dona una nova versió, que és la que arribarà a judici. Diu que ell va veure com van matar Fuentes Cantano i que l'assassí el va obligar a enterrar-lo sota amenaça de mort a ell i a la seva dona. Diu que el crim es va cometre en una zona boscosa de Cap Roig i que després l'home que el va assassinar i dos homes més van marxar i el van deixar sol amb el cadàver. Blázquez explica que va anar a comprar una pala, que va tornar al lloc del crim, va carregar el cadàver al cotxe i el va traslladar fins al bosc de Fitó. Allà va cavar una fossa amb la pala i el va enterrar. Després va agafar el cotxe de Fuentes Cantano, el va portar a Barcelona i allà el va deixar abandonat. Va agafar la sarfa per tornar a Platja d'Aro i va celebrar la nit de Nadal amb la família. Mai va canviar de domicili ni va demanar mesures protectores. Sobre la pala va dir que la va comprar el mateix dia del crim, però la policia va descobrir que ho va fer el dia abans. Això va fer sospitar els investigadors que Blázquez tenia pensat matar Fuentes Cantano i que fins i tot havia fet el forat amb antelació.
En aquelles deliberacions últimes, de l'últim dia, sí que era una mica més confrontades.
És cert el que dius, que jo no me'n recordava, que sí que van haver-hi moments de crispació.
Sí.
Entre els membres del jurat va haver-hi moments de crispació. I durs. Van haver-hi moments durs de dir, això s'ha d'acabar d'alguna manera, perquè vull dir, si no estem d'acord, doncs pleguem i ja està.
Va ser molt bon mediador.
Depèn de com és cadascú. Hi ha gent que és més freda, hi ha gent que és més temperamental, i bueno, pots imaginar, no? Hi havia molta divisió, i al no haver-hi una prova allò concloent, llavors... Clar, la cosa és, hi ha gent que pensava, clar, no ficaràs algú a la presó només per indicis, si no estàs convençut.
Tornem a estar i tornem a començar al principi. És dir, el jutge te diu que tenen que ser proves clares, saps? Jo preguntaria quina és la prova que era molt clara.
Els jurats han votat dues vegades el segon dia de deliberacions i el resultat respecte al dia anterior no s'ha mogut, 5-4.
El relat que va guanyar va ser el del fiscal per majoria, però per condemnar-lo estàvem més lluny, no?, dels que volíem condemnar, dels que volien que sortís.
5-4 a favor de condemnar. Per condemnar es necessiten un mínim de 7 vots. Això vol dir que dos dels que han votat innocent han de canviar el seu vot. O al revés, si un dels 5 que ha votat culpable canvia el vot, s'arribarà a un veredicte d'innocència.
Tenia els quadradets amb el CEO i tal, i els doblegava i els tenia tots guardadets amb aquesta llibreta on tenia totes les notes. Eren papers escrits, a més mal retallats, perquè era paper d'aquest reciclat que era molt, molt dolent, i amb una C o una I, no sé què, i els guardava en un sobret així, i després em sembla que els llançava i només em quedava l'últim.
A la votació que hi posàvem, no ho recordo. Una C,
una C o una I.
Culpable o una I innocent.
Sí, una C o una I.
Això era el que es posava en el paperet aquest que es plegava.
Es plegava.
Sí, sí, era en secret. Les votacions sempre en paperet, sempre.
Sí. I llavors anàvem traient. I posàvem els... Llavors C i anàvem marcant. No, senyors, encara no estem d'acord. Anem a tornar... Va, tornem a demanar les proves. Llavors havíem de cridar la secretària que ens tornés a baixar el llibre de, no sé, de les fotografies.
L'ordinador també.
I llavors ens baixaven tota la documentació, tornàvem una altra vegada a repassar tota la història. Tornem-hi. I així ens va anar. Clar, és que venia tot un patracol, perquè potser doncs, venien uns totxos així de material, amb escrits o amb fotografies o amb dades, i venia com a enquadernat, com si diguéssim, eren tomos bastant... Sí. I llavors ho tornaves a llegir una altra vegada.
Els jurats sospesen tot el que s'ha parlat durant el judici per veure si algun d'ells canvia el vot i es desencalla la situació.
Amb aquelles proves que havia tampoc eren concloents. I tu dius, de on estiro el meu vot? De on? Doncs mira't a la persona, mira el perfil d'aquella persona, busca en una esquerda algo que tu puguis inclinar-te cap a una banda, cap a una altra. No vas treure cap.
No era massa expressiu, tampoc. Les respostes que feia no eren pas massa aclaridores, no? Era una persona molt, molt reservada. Vull dir, no. És el que dèiem, que com era tan planer, no expressava cap sensació de res. Tenia un encefalograma pla.
Lineal.
Un autòmata. Sí, sí.
No expressava...
No tenia cap expressivitat a la seva cara, passés el que passés.
Al Joan li torna a venir al cap 12 homes sense pietat.
Quiero proponerles algo a todos. Votemos de nuevo. Quiero que esta vez voten por escrito y en absoluto secreto. Yo me abstendré. Si todos votan culpable, yo no mantendré mi postura. Presentaremos veredicto de culpable. Si alguno vota inocente, seguiremos discutiendo. Si quieren intentarlo, yo estoy dispuesto.
Sí, supongo que estamos todos de acuerdo.
És un joc de discussions, de convenciments, de proves i d'anar insistint. I clar, si en aquella pel·lícula no hi ha un que insisteix, allò ho pelen en 10 minuts, perquè un i l'altre, l'altre i l'altre, pim-pam, al carrer. Però hi havia algú que estava allà burxant i deia, no, però escolta, tornem a mirar.
A les deliberacions del cas Fitó, qui burxa és el Joan, que els jurats han triat com a portaveu i dirigeix el debat.
Cal dir que el company va fer de molt bon mediador. Deia, a veure, mirem les proves, tornem a repassar, a veure, si hi ha una sospita és una sospita, si és una certesa és una certesa, però valorem bé, perquè clar, estem parlant d'una persona. Del grup, el més gran era ell, per tant, tothom li teníem un respecte. Llavors, quan en Joan parlava, tothom callava, les coses com sigui. Tenia aquesta autoritat, mira, se l'ha guanyat en sol.
Alguns dels jurats no veuen lògic que Blázquez no canviés el seu estil de vida si estava amenaçat de mort, i d'altres pensen que no se sap mai com pot reaccionar una persona davant de fets traumàtics. Sobre la fossa, n'hi ha que opinen que és impossible que ell sol fes el forat de la mida d'un nínxol amb una pala de punta, donat el tipus de terra que hi ha a les Gavarres, forta i compacta. Diuen que també hauria necessitat com a mínim un pic i que hauria trigat moltes hores a fer el forat. Sobre aquest tercer que diu que va matar Fuentes Cantano i que Blázquez assegura que no en recorda la cara, alguns opinen que té memòria selectiva.
El problema que hi ha és que la gent pues, no estem preparats perquè es tracta de com persuadir, no? Persuadir a l'altra persona i normalment vols imposar el teu i l'altre ja no li sembla bé i en algun moment hi havia algun moment de tensió també, una mica. Després ens calmàvem i anàvem fent, perquè era molt difícil de posar-te d'acord.
Jo crec que dubtar sempre es dubta, perquè clar, tens davant un problema que té difícil solució. Per mi no era una lluita de poder decisiu d'una banda o de l'altra. Crec que no es podia, era parlar com si fos una cosa trivial. Mira, és innocent o culpable? No? O sigui, un pot opinar que és innocent, l'altre pot opinar que és culpable, i no es tracta de convèncer ni un a l'altre ni l'altre a un, perquè no és un joc, és un confrontar tot el que tens davant, tot el que has vist, tot el que s'ha parlat, tot el que s'ha dit.
És la tarda de dimarts 19 de desembre del 2007 i els jurats continuen deliberant a porta tancada mentre a fora els togats esperen el veredicte. Escoltem el fiscal del cas, Jerónimo Gómez.
Cuando empiezan la deliberación, detrás de la sala de jurados había una sala que ponía sala de magistrados. Ahí los magistrados ya no la utilizaban y era una sala abovedada, preciosa, con unos muros de piedra salvajes enfrente de la catedral. Una barbaridad. Y ahí había una butaquilla y una mesa. Y ahí estaba la mayor parte del tiempo repantingado, pues esperando el veredicto. Cuando veía que se hacía la hora, ya me marchaba. Conforme pasaba el tiempo, me fue pareciendo que no era normal tanto tiempo para decidir únicamente sobre la autoría positiva, es decir, sobre la culpabilidad en el homicidio. A una hora prudencial bajaba a comer, volvía a subir, me iba a mi casa, volvía al día siguiente, pero vamos, en aquella salita me pasé la tira de tiempo.
¿Nervios?
Bueno, yo sí, la verdad es que sí, no te voy a decir que no.
Verónica Lahoya es advocada de l'equip de l'acusació particular que en aquell moment encapçalava Lluís Frigola.
Recordo que se'm va fer etern. Estàvem molt amb la família, doncs era com necessitaven una resposta, era una agonia. Portaven doncs, 10 anys amb això i era, ho vivien com una agonia. I en certa manera doncs, empatitzes, no? És a dir, ets tu el que els hi vas traduint tot el que va passant. Totes les sensacions que ells tenen, el que escolten, el que llegeixen a la premsa, tot en aquell moment era com un moment intens i emocionant.
L'advocat defensor, Carles Monguilot, també compta les hores.
Complicat i llarg i amb molta tensió, sí. Sí, perquè a més pensem que si se'l condemnava per encobriment, que és el que jo demanava, no entraria a la presó. Ell havia estat un petit temps, però a més la pena no passaria de 2 anys i segurament li donaria la condicional, la llibertat condicional, condena condicional. En canvi, si es perdia, eren 20 anys de presó. I va ser un judici amb molta tensió. Aquest judici, el recordo, va ser molt dur.
El magistrat president, Adolfo García, es posa en la pell dels jurats.
Tenien un verdadero problema de darle una solució a este caso. I és normal que tardasen. Se discutia la participació. Entonces, claro, el caso tenía su intríngulis. Es que es normal, es decir, yo creo que no podemos presionar a los jurados para que en mediodía tengan el objeto del veredicto. Vemos las películas americanas y aquello parece plin-plan. Era complicado porque había factores que te empujaban a decidir sobre la condena o que te podían decir sobre la condena. Había factores que eran muy dudosos, sí.
L'acusat també espera i els jurats hi pensen.
Del moment que nosaltres vam marxar a l'hotel, ja sabia que havia un empat tècnic que vol dir que estava al 50-50 de ser acusat o no. Clar, i ell ho sabia de sobres.
De nou a la sala de deliberacions, els jurats es mantenen en les seues posicions i, per tant, les votacions continuen encallades i no hi ha veredicte.
A la tarda vam continuar i no es movia. Llavors, el que ens van dir, perquè no hi havia maneres, de tant en tant entrava algú del jutjat, o sigui, a parlar amb nosaltres, com s'havia d'arreglar això, no? Llavors ens van dir que si no ens posàvem d'acord, s'havia de repetir el judici. I, clar, jo tampoc és plan, bueno, vull dir, ens havia tocat a nosaltres, no?, decidir això, i havíem de ser capaços de posar-nos d'acord. Perquè jo no m'imagino una altra vegada tot el pare, no?, de l'exdona, bueno, tots havien de tornar a passar per allà, l'assassí, no?, el presumpte assassí, i tot el que comporta, no?, tornar a fer un judici, triar un altre jurat, crec que ho havíem d'arreglar nosaltres. Jo vaig veure que era com que tothom estava d'acord que ho havíem de solucionar nosaltres, d'alguna manera. O el fet de pensar, de repetir tot això, és que ja crec que ningú li feia gràcia tampoc, no?
Tots volíem que hi hagués sentència, ja està. Un costat a l'altre i acabar.
No per acabar, sinó una mica per convenciment. Després de totes les hores que ens havien passat allà i que s'havia arribat més o menys a un entente, és a dir, ara llançar-ho tot per la borda és bastant absurd perquè estarem igual. És que estàvem molt a prop, estàvem quasi tocant el veredicte, estava a tocar. Valia la pena fer un esforç després de tot el que havíem estat allà
parlant i mirant i discutint i discutint i discutint, perquè es discutia. No va ser flors i violes, vull dir, va ser dur.
Després de 2 dies de deliberació, els jurats voten de nou i, per fi, una de les posicions guanya la votació. Hi haurà veredicte.
Sempre va estar molt equilibrat. I al final, diem, pues, vale, tallem aquí i ja està. I llavors a redactar la nota final.
Es comunica a les parts que vagin cap a la sala de vistes on el portaveu, el Joan, llegirà la declaració solemne sobre la innocència o culpabilitat de l'acusat. Escoltem el fiscal.
Les preguntaría por qué motivo real llegaron a esta conclusión. De hecho, si tuviera una cámara oculta, me encantaría verlo. Pero te voy a decir más. Esto es una cosa que suena muy pueril, suena infantil, pero a mí me gustaría. El cielo tiene que estar compuesto de la posibilidad de poder ver realmente lo que sucedió en los juicios que uno ha celebrado. Es decir, me encantaría saber realmente la verdad histórica de todos los juicios donde he estado. Y entre ellas las deliberaciones. Ya sabes tú que la verdad histórica es lo que ha pasado y la verdad jurídica es lo que puedes demostrar con pruebas legítimas. Pues no siempre se puede demostrar, claro, la verdad histórica. ¿Qué pasó realmente con el señor Fuentes Cantano este día? Y luego saber, a través del jurado, cómo fueron las deliberaciones, el cómo llegó a estar la cosa de compensada en cuanto a la condena o la absolución. Pero eso son cosas que, bueno, que son una ensoñación, vaya.
Les parts acudeixen tan ràpid com poden a l'audiència de Girona per conèixer el veredicte. L'acusat també. Mentre esperem que arribin, gràcies per escoltar-nos. Tornem de seguida per escoltar el veredicte del cas Fitó.